Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les tietes de La Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vinga, va, 8 minuts, gairebé 9, que passen de les 5 de la tarda i sí, ja les tenim aquí. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies.
A totes les tenim aquí. A Laura Rabanal.
Hola, bona tarda.
Què dius?
Com sempre, estupenda.
Ja, llibretet en mà, eh?
Ah, sí, jo sempre. Jo m'apunto tot per si acas.
Un clàssic. Consol Rovira, què tal?
Hola, doncs mira, moltes ganes de retrobar-vos.
Sí,
estic molt contenta.
Ens vas fer el salt.
Ai, vas trobar molt a faltar.
I nosaltres amb ella, eh?
Home, jo en puc fer un
incís, vols fer?
Avui m'ha trucat, jo porto la medalla aquella, diguéssim, per la gent que està viu sola i d'això, sí. I la persona que m'ha trucat m'ha dit, diu, perdona, diu, vostè deu surt a Ràdio Estel? Dic, oi, sí.
Diu, sí, és no, que jo... va de bo, això?
Sí. T'ho prometo. Me'ls he explicat. Dic, oi, sí. Diu, és que jo, diu, l'altre dia m'ho van dir. Diu, i vaig, d'això, la vaig posar, i em sembla que era vostè. Dic, em pots dir de tu. I llavors dic, pues mires aquesta tarda. Diu, avui estic de guàrdia. Diu, però els dimarts t'escoltaré.
Home, home.
Tu no saps l'alegron que m'ha donat,
com
això?
Com es deia o no?
Lola.
Lola. Una abraçada des d'aquí, des de Ràdio Estel.
Avui no ens podria sentir perquè li tocava estar... Dic, però la setmana que ve t'enviaré un petó.
Mira, fem una cosa. Una abraçada no només a la Lola, sinó a tot el sector sanitari, que ho
està
passant malament.
Sí, senyor.
I no només a vegades val aplaudir des del balcó. I avui, amb les tietes, hem tornat a convidar una persona del món del teatre, del cinema, de la televisió. Avui ens acompanya l'actriu i directora de teatre, Blanca Martínez. D'arrels lleoneses va venir a viure de petita a Barcelona amb la seva família i va començar el que de ben segur podem classificar com una carrera artística d'èxit. I és que ha aparegut en sèries mítiques de TV3, com són Vent del Pla, La Riera, Polseres Vermelles, o altres una mica més modernes, com si fos ahir, Merlí, Sapere Aude... En el cinema, però, no podem dir que no li ha anat gens bé, i és que ha estat sota la direcció de grans directors de cinema del nostre país, com és Bayona, com és l'Oriol Paulo... Tot i això, ella reconeix estar molt més vinculada al món del teatre, que és on va començar. Però per conèixer tots els detalls d'aquesta trepidant carrera artística, ja la tenim amb nosaltres. Blanca Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Estàs molt informat, eh?
És que és la seva obligació.
Esta canción para ti, Lucía.
Preciosa, Blanca.
M'encanta.
Tu també, dic la cançó.
No. li entes
perfectament. Jo em referia a la cançó.
Per què aquesta?
Mira, perquè quan m'ho veu preguntar, va ser la primera que em va passar pel cap. I és una de les meves cançons preferides... I pel tema, i, bueno, no sé, Serrat m'ha encantat sempre, totes, però aquesta especialment. I fa ja uns anys vaig escriure un guió per un curtmetratge que es diu Contigo et regalo, i l'intríngulis d'entendre la història és aquesta cançó.
Wow.
I no, llavors per mi és molt... Bueno, m'arriba molt.
T'has pensat en el darrer concert o no? Al Palau Sant Jordi.
Ostres, no tinc entrada per anar-hi. No,
estem molts igual, eh? Jo estic igual, Blanca?
M'encantaria.
Si algú li sobra l'entrada, escolta'm.
Sí,
no.
Si algú li sobra l'entrada.
A més, avui Santa Llúcia.
Sí, és veritat.
Felicitats a
tota la Llúcia.
Quina casualitat. Sí. En parlarem d'això. Va, abans ho dèiem, vas venir d'un poble de Castella i Lleó, Blanca, i vas posar-te a estudiar la tècnica Meissner.
Bueno, no va ser exactament així. Vaig venir d'un poble, en aquella època era del Reino de León, cuidadín. Si vas a León no diguis Castilla-León, és del Reino de León. Vaig venir amb 4 anys, bueno, em van portar a viure aquí a Barcelona,
I vaig començar a estudiar teatre quan tenia 20 i pico, i la tècnica Meisner és una de les últimes tècniques que hi he estudiat, perquè jo penso que els actors ens hem d'anar contínuament formant, provant, perquè no és només... Diguem-ne que quan treballes, sí, tens experiència, aprens, però sempre hi ha coses noves, t'aporten coses noves que tu pots posar en pràctica, i la tècnica Meisner és una passada. I això, sí, ho recomano.
Tot i haver estat en sèries, com dèiem al inici, a Vent del Pla, a La Riera, com si fos ahir, Hospital Central, tu reconeixes sempre que estàs més vinculada al teatre, Blanca?
Bueno, és que saps el que passa? Jo vaig començar pel teatre. I
això enamora, eh?
I això enamora, això enganxa, això és com una droga. I, o sigui, el cinema està molt bé. Jo m'ho passo molt bé, m'agrada molt l'audiovisual. I té moltes possibilitats i pots treballar... Bueno, es treballa de manera diferent. Però l'energia que reps, aquest punt de nerviós abans de sortir a l'escenari, que dius, ai, 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 que m'oblidaré del test, que... Tot això, això no té preu.
Va, com que parlem del món del teatre, com està el món del teatre?
No hi ha resposta.
És que...
No l'he mirat com dient, m'ho imagino.
Bueno... Sempre ha estat una mica difícil i malament, i ara últimament més. Hi ha moltíssima gent molt creativa, amb obres de creació pròpia, amb les sales alternatives, que cada vegada hi ha més, però malauradament, vull dir, no és un... Vull dir, no pots menjar d'això, no? I llavors, és una mica per amor a l'arte. I, bueno, ja està fotut. I des de la Covid, pues, encara més, i molta gent es pensa que, bueno, que els actors, com és una professió vocacional, doncs no cal que cobris per
això.
Per
amor a l'art, eh?
Sí, perquè com que t'agrada, tu passes bé, doncs mira, vens i m'ho fas perquè a tu t'agrada. Dius, vale, molt bé, m'agrada molt, però... I menjar?
Això és un clàssic de ràdio, també t'ho dic, aprofito per dir-ho. Mira, ja que passarà el Río por Pisuerga... Et preguntava com està el món del teatre i treies a col·lació la pandèmia, ben fet que feies. En parlo amb molts actors i actrius d'això perquè crec que val la pena parlar-ne i posar la qüestió sobre la taula. Durant la pandèmia, jo recordo que quan es va tornar a començar a obrir el teatre,
sí,
no va fallar mai aquella gent que sempre ha anat al teatre, que és la gent gran, que alhora és la gent que tenia més por d'anar al teatre,
sí,
per si s'infectava o no s'infectava.
Sí.
I la meva pregunta d'aleshores, i a dia d'avui segueix sent la mateixa, és on és el públic jove.
Hi ha gent jove, que hi va, però normalment a aquestes sales alternatives, no va als grans teatres ni a les obres convencionals, però sí, hi ha molts performances o altre tipus d'espectacle. Sí que hi va molta gent jove, depenent també, clar, de quin tipus d'espectacle és, però sí.
Celebrem la nostra arribada al món universitari.
I us dono oficialment la benvinguda a Filosofia, la famosa carrera sense sortides.
Me encanta el sonido de la decadencia.
Ai, hòstia, perdona, em dic Biel.
Pol, què estudies?
Soy argentina.
Filosofia.
Claro.
Fem un grup d'estudi?
Alumnos, a clase!
La justicia es tratar a todos por igual. Yo podría...
¿Te encanta el sonido de la decadencia?
El sonido de la decadencia. Ay.
Una mala llet, aquest personatge, eh?
Ostres.
Sí o no?
No sé.
Maco, un personatge maco.
Sí.
No? Suposo que molt agraït, de fer.
Tots els personatges són agraïts, de fer, penso jo. I perquè tots et permeten bussejar en un món que no és el teu i aprendre coses teves que ni tu coneixies. I... empatitzar amb personatges. Jo me'n recordo fa molt de temps un coach americà que vaig tenir que em deia, és que encara que tinguis que fer un personatge d'un assassí, no l'has de jutjar. Has d'entendre per què mata, quines són les teves motivacions, per què ho està fent i defensar-ho. I tinguis el personatge que tinguis, això ho has de fer, sigui més o menys agraït.
Què ha estat per tu, Marlí? Ho dic perquè treballar entre actors tan joves, no?
Ai, bé...
No?
Sí, però...
Deu haver estat xulo.
Clar, sí. És xulo treballar amb gent gran, amb gent jove.
amb animals és una mica més delicat.
Sí? Ho has fet també, no?
Sí.
Sí, de bo?
Sí, allò que hi ha un gos o un gat que ha de fer certa cosa, llavors és complicat perquè no volen fer-ho quan han de fer-ho. O amb nens petits també, que a vegades pues, estàs allà molt bé i, clar, fas un, per exemple, en cinema, i fas una toma, dos tomes i molt bé, però es cansen. I quan han de fer la tercera o la quarta, diuen pues, que no. I ja està.
També has estat directora de teatre amb obres com Noche, Mamet i Lorca, La raíz del grito, i ara et comentava, no?, fora d'antena, et deia l'última obra de teatre que he vist és un Juan Diego espectacularíssim, no pararé de vendre'l mai, perquè és que... Qui tingui entrades que vagi a veure'l, perquè ja no en queden més, i de veritat que val molt, molt, molt la pena. Dirigir Lorca, un Lorca, suposo que no deu ser gens fàcil.
Mira... Això va ser precisament...
Posa, mira, pell de gallina.
No, no, és que a mi també em posa la pell de gallina, però des de petita, sense conèixer la seva obra ni la seva història, no sé per què sempre, bueno, m'ha cridat molt l'atenció. I llavors, després de fer, precisament, estudiar la tècnica Meisner, amb els meus companys, que érem 20 i pico, vaig dir, va, fem una... algo boig, i juntem aquestes 26 persones que d'alguna manera tots representin un trosset d'una obra de Lorca. Llavors jo vaig fer la dramatúrgia, hi havia música, hi havia ball, hi havia de tot, i llavors jo vaig muntar la dramatúrgia de que era un casament, i en aquell casament de bodes de sangre entraven tots els personatges. I llavors jo em vaig autodonar el personatge de la Poncia, que és de la Casa de Bernard d'Alba,
sí,
que era la que organitzava el banquet amb tots els convidats i manegava tothom. M'ho vaig passar també. I sí, bueno, estaven tots els personatges de Lorca en aquella celebració. Inclús estava Lorca, també.
També. Parlàvem de teatre, parlàvem de sèries de televisió. Pel que fa al món del cinema, també ho dèiem al principi, has estat sota la direcció de grans directors del nostre país, com Bayona, la pel·lícula L'Orfanato, o també de la mà d'Oriol Paulo, amb Contratiempo. No sé si impressiona treballar amb aquest tipus de directors, perquè, clar...
No, són persones.
No et fa cosa res, eh?
Sí que em fa cosa.
Xapalante.
Sí. No. Mira, em feia cosa aquesta figa... Esta cita ciegas que tenien tu i jo,
sí?
Sense conèixer-nos, i abans d'aviam per on anirà això.
Doncs espera que després et tiro les lleones, que ho dic
no,
sempre.
No, però aviam, sempre... Sí que hi ha a vegades llegendes d'aquestes, no sé, de Hitchcock, que era un déspota, no sé, però actualment és molt difícil trobar-te amb directors amb aquests tipus de caràcter. Llavors... a més, hi ha vegades que també la màgia que es crea entre l'equip, la pel·lícula, és especial, com va passar, per exemple, a L'Orfanato. Jo penso que va guanyar tants premis perquè realment el rodatge i la connexió que va haver entre la gent era tan maca, hi havia tanta complicitat i tant amor per al que estaves fent, i llavors va ser una delícia. Era un personatge molt petit, que jo això trenco una llança en favor dels personatges petits, perquè és molt més difícil de sortir... airosa de fer un personatge petit que d'un gran, perquè amb un gran tens la possibilitat de desenvolupar-ho, un dia ho fas millor, altre pitjor, no sé què, però quan vas a algo petit que és venga, oi, todo o nada, i a més arribes al rodatge moltes vegades que no coneixes a l'equip, vull dir, això és una mica complicat.
Hi ha un mite que jo crec que no és tan mite, anem a posar-nos una mica reivindicatius, Blanca, que és que sobretot a les dones, a les actrius, conforme us aneu fent grans, costa més trobar papers. O se'n donen menys de papers.
Mira, me gusta que m'hagués esta pregunta. Vale. Ja en l'any, penso que va ser en 1962, hi ha una llegenda que diuen que és veritat, que la Bette Davis, que llavors tenia 54 anys, va publicar un anunci en no sé quin diari, dient actriu, casada amb tres fills, amb experiència, no sé, tinc mobilitat, sóc amable, no sé què, cerca feina.
Bette Davis.
Perquè tenia 54 anys i ja Hollywood, evidentment, l'havia apartat. I, bueno, hi ha altres actrius molt famoses ara, com Sharon Stone, per exemple, Sam Acute o altres, reivindiquen això. I això és veritat. Vull dir, ja... Quan passes dels 30 anys sent dona, ja comença a ser difícil. Quan passes dels 40, ja ni te digo. I conforme vas avançant, sí que hi ha de tant en tant personatges. Però hi ha molt pocs personatges. Vull dir, és com que la moda ha de ser gent jove. I llavors dius, bueno, vale, explica'm la vida d'aquesta gent jove, el que li passa, però aquesta gent jove no ha nascut del no res. Han de tenir família, han de tenir mares, pares, tietes, iaies, veïnes, amigues grans, per què no, no? Però no és habitual que hi hagin personatges, i sí, és totalment veritat que sent dona i a partir de certa edat és molt, molt difícil trobar feina. I a més són moltes, i també la realitat és que en la població mundial hi ha més quantitat de dones que d'homes, i més quantitat de dones més grans de 50 que més joves. I llavors tu et preguntes, per què els guionistes... Abans també hi havia més guionistes homes, ara també hi ha més guionistes dones. Però si et fixes en les programacions, vull dir, en l'elenco, en el càsting de les sèries, salvo excepcions, o de les pel·lícules, o ja no parlem de les obres de teatre d'abans, hi ha una majoria absoluta d'homes, que són menys els actors que les actrius, i en canvi són més, més personatges. Vull dir, aquí hi ha una contradicció. Llavors, és molt difícil, i és veritat, i això ja no ve d'ara. I ara s'ha arreglat una miqueta. Això ja dic, ja ve de la Bette Davis, del 62, si no m'equivoco.
Per tant, que avui em perdonaràs, que faci promoció també d'altres coses. Fa dos dies vaig poder veure aquesta nova sèrie que s'ha estrenat, al capdavant Guillem Clua, Smiley, que es va s'ha estrenat a Netflix, i de veritat també que la recomano molt. Jo m'he tregat 8 capítols, és a dir, els 8 capítols de la primera temporada, en una sola nit. És així de bèstia. I a mi m'agrada molt Smiley perquè posa tot el col·lectiu LGTBI des del col·lectiu LGTBI a sobre la taula.
Clar.
I això està molt bé. Respecte al que deies tu, cal més visió femenina de la cultura?
Totalment. Totalment. I no només visió femenina, sinó visió de, diguem-ne, femenina amb experiència. Saps? No només de noies jovenetes, que també tenen la seva visió i és molt vàlida, però l'experiència és un plus, no, noies?
Total. Tant.
Veus?
Gràcies per
dir-ho. Què me vas a decir?
Per cert, ara parlava de Netflix. Com veus el món de la plataforma digital? Està ajudant al món audiovisual o l'està perjudicant?
Bueno, jo penso que és una mica contradictori. Per un costat, sí que és veritat que dona accés a més feina de moltes més sèries, però per l'altre costat també acostuma la gent que deixi d'anar al teatre o deixi d'anar al cinema, el qual perjudica. S'estan tancant sales de cinema, s'estan tancant sales de teatre, i llavors per què has d'anar al cinema si tens una plataforma a casa que tu poses a l'hora que tu vulguis? I això també va en detrimento de les relacions socials. Ja no quedes amb la teva família, amb els teus amics per anar al teatre, o en el cinema, sinó que tu mires a casa i li mandes un WhatsApp i li dius a la teva amiga o al teu familiar, ai, estic veient això i m'agrada molt. Mm. Amb la qual el contacte humà amb la gent es perd. No sé si he fet una barreja de tot.
No,
és així,
eh? No
tens tota la raó del món.
Blanca Martínez, actriu, directora de cinema, de teatre, projectes entre
mans.
Bueno,
de cinema no, eh? No he dirigit cinema.
Ah, val. Ara estic de cinema, no, dic, si jo l'he vist. No, clar. Dirigint, no.
He fet ajudant de direcció.
Has fet ajudant de direcció?
Sí. Jo, dintre de l'audiovisual, no, dintre d'aquest món, he passat per tot. He fet producció, he fet direcció, he estat davant com a actriu, vull dir, conec tot el mundillo. He donat classes, també. També he donat classes de comunicació i parlar en públic abans de la pandèmia al Col·legi de Metges i a la Generalitat, perquè es puguin expressar en públic.
Ah, doncs mira, als metges els hi fa falta, això.
Sí.
Trobo que a vegades no s'expliquen prou bé.
Sí. No tenen temps.
La pandèmia, déu-n'hi-do, per això.
Sí.
N'han après a forçats.
Bueno.
Això va així. Això va així.
Rere la pantalla.
Blanca, et preguntava, projectes?
Projectes. Aviam, ara... Bueno, sempre diuen els famosos que és millor no parlar de projectes,
sí.
No?
Ja, però jo soc periodista i a mi m'encanta.
T'encanta.
Però una cosa és que t'encanti a tu i l'altra cosa és...
Això va així. No, sí. no me la talleu, sí. Que la tinc convençuda.
No, mira, ara hi ha un projecte, però no és, diguem-ne, de l'altra banda. Mm-hmm. De l'altra, no és davant del públic, és de la banda del darrere.
Bona aquesta.
Sí. I no vull dir-t'ho.
No.
No. Mira, i m'estan fent senyals de que no, de que...
Ni allò una miqueta...
No, diguem-ne que és de... No, no t'ho dic.
Ben fet. Quan ho hagis fet, vens i ens expliques.
Vale.
Que són dolentes.
D'acord.
Va, Laura, Carme, Consol, que comenci qui vulgui.
Mira, jo m'encanta molt el teatre i vull dir, sóc d'aquelles de que abans de la pandèmia i després de la pandèmia, i tens tota la raó. Hi ha poca gent jove, veig. Ara, que també et vaig dir una cosa, feu poca propaganda d'això alternatives, ja.
És que la propaganda costa molts diners.
Però per ràdios o per...
Sí, bueno, llavors ja es fa, oi, que es fa per les ràdios i per les redes socials també. El que passa és que també hi ha molt... Hi ha bastanta oferta sobre això i va com va. Hi ha coses, jo he vist coses fantàstiques que hi ha poca gent i coses que dius, Dios mío, que al cap de 5 minuts vols sortir d'allà pitant i està així de gent. Vull dir, mai se sap... La sort... Mira, ara et diré, també... Perdoneu si m'enrotllo.
No,
digues. Vaig veure, també fa poc em van enviar un TikTok d'aquests de la Judith Dench, la coneixeu, no? La Judith Dench, que parlava de... Bueno, li deien que ella havia fet tantes pel·lícules, tantes coses i tal, i ella deia, mira, no és falsa modèstia, és que jo he tingut molta sort. Vull dir, hi ha molts bons actors que treballen i estan darrere i lluiten i no tenen sort. Jo vaig tenir la sort de que vaig fer una cosa i hi havia uns ulls que em van mirar que, vull dir, em va donar la possibilitat de continuar i anar fent. Però la feina de l'actor, vull dir, també està que estiguis bo i tot això, però una vegada comences. Però és sort. És sort. Hi ha gent molt bona que no té sort i gent molt bona que fa obres molt bones i no tenen públic i gent que no és tan bona i que sí.
Oh,
I
ara... És sort, Blanca, però abans ens ho deies, eh? És feina, sí. I en això tu no has parat.
Sí, això sí.
Que et digui una altra cosa. Cada vegada que estic veient jo les obres, que posen menys personatges, també.
Ah, bueno.
O és potser mania meva.
També deu ser a nivell de...
Clar. Però abans hi havia, vull dir, sortien més gent.
Bueno, és que depèn de l'obra, depèn dels personatges que tingui l'obra. Si és un clàssic, si és, jo què sé, el gran teatro del mundo, és una, bueno, i si és un monòleg, però sí que això es mira molt. A l'hora de programar, les sales miren,
sí?
Això també, clar, perquè
si
no és el mateix repartir el sou entre dues persones que entre...
Vestuaris i tècnics i...
Clara, ara que parlàveu d'això, de calés, de caix... Tu creus, Blanca, que Catalunya, o fem extensible la resta d'estat, es cuida prou la cultura, la nostra pròpia cultura?
Ella
aquesta era la Laura. Aquesta era la Laura.
És dir, ràpid.
És que és miserable el que
no,
es cuida.
No, crec que no. I
miserable.
Jo crec que no, que altres països... Bueno, al costat tenim França, que ara començarem a entrar sobre això. Però jo penso que no. Hi ha hagut èpoques que potser s'ha cuidat una mica més que d'altres. I ara jo penso que no. Ara es cuidem més, jo què sé, això que parlàvem abans, fora de la sala, amb la Laura, no? Reds socials, TikToks, la gent es grava, qualsevol persona pot gravar-se, penjar el que vulgui...
És tot molt més fast food,
sí,
en aquest sentit?
Sí, molt més. I llavors que... una persona, amb tots els meus respectes, ¿vale?, però que es gravi fent tonteries i que tingui 2 milions de seguidors i hi hagi una persona creativa, amb una coherència, amb una qualitat, que faci una bona obra d'art o faci una bona obra de teatre, un bon guió, una bona pel·lícula, i no hi vagin a veure ningú, pues penso que això és no.
Algú falla, eh?
Algú falla,
algú,
sí.
Està fallant.
Sí.
Aneu a veure l'Orca, home.
Sí.
Consol.
Has treballat aquí a Barcelona, al teatre o a altres llocs?
Mira, quan vaig començar, vam començar amb els companys de classe, que vam començar a estudiar, i vam fer per tots els pobles de Barcelona. I aquí, a Gràcia, i per Gràcia, i això. I ara l'última cosa que vaig fer de teatre també va ser aquí a Barcelona, amb una sala d'aquestes alternatives. Bueno, són espais d'aquests que són un bar de copes, diguem-ne, jo no m'acordo com es diu, Casa Gràcia, em sembla que es diu.
I a Casa Gràcia, i al Teatre Neu.
Bueno, al Teatre Neu sí, però no, però, bueno, és que sóc fatal pels noms. Bueno, és l'última cosa
Gràcia,
que he fet.
Casa Gràcia, sí, calla,
sí,
que
deia que sí?
No. Sí.
Que és els jardinets d'Alla Gràcia.
Els jardinets de Gràcia.
Ah, això, sí. Sí.
Però vol dir, fora d'aquí has fet teatre?
Fora de Catalunya i d'aquí, no. I de Barcelona, no. No he fet. No, he tingut l'oportunitat de fer-ho en el meu poble.
Oh.
Oh, sí. Ah, perquè no sabeu.
Et posa més nerviós, això, no?
No, perquè tengo... una estrella en la plaza de la fama de mi pueblo.
Quina il·lusió!
Sí, de bo, explica'ns com ha estat això.
Doncs sí, jo soc un poble que es diu Veguellina del Río Órbigo. Veguellina és que en León els diminutius no es fan ito, ita, com en castellà, es fan in, o sea, pequeñín, pequeño, pequeñín, pequeña, pequeñina. Llavors, Veguellina del Río Órbigo significa Vega pequeña del Río Órbigo, per entendre's, no? Llavors, ja fa ara, no sé per quina edició porten. La qüestió és que jo, ara fa 6 anys, ells van muntar un festival de curtmetratges del Río Órbigo. I llavors, bueno, un festival d'aquests que canvien curtmetratges de tot arreu. Llavors sempre donaven un premi a la trajectòria artística. I la tercera edició em van trucar i m'ho van proposar a mi. Jo vaig rebre el premi de l'anterior, que va ser el Mario Pardo, que l'havia rebut l'any anterior a mi, i el vaig entregar a l'any següent al Ginés García Millán, també, i després no sé què ha anat continuant. I llavors, a la plaça que hi ha davant just de l'església on van batejar, llavors muntaven allà a l'aire lliure, la pantalla, anava tot el poble, total, que clar, quan es van enterar que Blanca Martínez, nascuda a Veguellina, però que no estava allà des dels 4 anys, només ha anat de petita, li feien, bueno, estava tot allò que no cabia ningú. I em van fer un homenatge tan maco, tan emotiu, em van entregar el premi, van passar pues, allò, imatges de les meves feines, i mira, una frase que vaig sentir, és que te la tinc que explicar. Dos files, estava asseguda a la primera fila per sortir, per pujar a l'escenari, i dos files darrere meu, una senyora gran, quan jo m'aixecava, vaig sentir que deia, ai, com era, espera, nos han devuelto una estrella. Va ser tan maco, tan emotiu. Sí. I llavors em van posar, si aneu al Veguellina de Órbigo, aneu a aquesta plaça, veieu que té una placa Mario Pardo, abans, ara me'n recordo qui era, bueno, hi ha estels, i posa el teu nom en comptes de les empremtes, i tinc una estrella.
Saps, Blanca, que jo és que soc molt cinèfil, a vegades, m'ho estàs explicant tot això, i estava veient Cinema Paradiso.
Ah, sí?
Sí. No, suposo que tindries una mica de sensació, eh?
Sí, no, jo ho recordo, era... A més, estava, no sé, estava en un núvol, no? I a més, ja et dic... Jo havia nascut en un carrer del costat, veia l'església, i bueno, va ser tot molt, molt màgic.
Ai, sí, ja m'ho imagino, eh? M'ho estic imaginant, no?
I em van proposar...
No vas plorar?
I tant.
Perquè quasi ploro jo.
I em van proposar anar allà a fer teatre i tal, però després allò que parlàvem és que... surt car fer teatre a vegades.
És una pena que realment estigui tan poc considerat els esforços que feu, i el que teniu que estudiar i el que teniu que fer, i que realment es malgastin els diners com s'estan malgastant, i que la cultura cada vegada va menys.
Sí.
Però és que, a més, és el que deies tu, tanta màquina, tan poc humà, que tothom va per màquines, va per dits, tu, però el ser humà, allò de dir, el calor humà s'està perdent.
L'amor.
I tenim que lluitar per aquest amor que continuï.
Amor,
que
amor
la gent vagi al teatre i que realment gaudeixi del que és la vida real.
Exacte.
La irreal.
Exacte. Com diu la cançó de Lucía, vull esta canción para ti, Lucía.
Ay, sí.
La más bella historia de amor.
Que tuve y tendré.
Es una carta de amor.
Ui, podríem... No m'animis. No m'animis.
Ens estem posant tontos.
És que flora prou.
Farem un joc i us vull amb molt silenci perquè ara no ens escolta ningú i que mireu totes cap allà, menys la Blanca. No me'l diràs, el projecte.
Sí, ja te'l diré.
Sí?
Sí.
Va, així em veu aixeta.
Te'l diré quan sortim d'aquí.
Of the record.
Blanca Martínez, ha estat un plaer tenir-te avui a la caravana.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Encantadora.
Encantadíssim. Gràcies.
A tu.
Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores,
lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad entre mi almohada.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la caravana. El veritable think tank de la ràdio catalana.
Va, 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda, recta final d'aquest nou dimarts de ràdio amb les nostres tietes i des d'ara també amb Núria Ros. Núria Ros, bona tarda!
Hola, Pol, bona tarda!
Com m'agrada això.
Carai, en José està allà.
Acabeu de patar tots els micròfons,
sí,
però em sembla perfecte.
Sí, sí.
Tira, tira.
Doncs res, com sempre a aquesta hora porto cosetes i clar, què passa? Que el Nadal és a tocar, no?
Sí,
a tocar,
home,
a tocar. Sí, inevitablement, doncs, n'hem de parlar. I la setmana passada parlàvem d'aquests àpats de Nadal, de com... Ui, la cançoneta,
mira,
eh?
Ja està aquí.
De com suportar les converses amb els familiars, amb els més propers. I avui parlarem de regals, perquè ens agradi o no, tothom fa o rep algun regal durant
sí, home,
Nadal.
Sí.
I tant.
Sí.
Sí? Estem d'acord, eh? Perquè, clar, per exemple, heu fet mai una mica invisible, vosaltres?
I tant.
Sí? I què en penseu? Us agrada? Perquè aquí el presentador del programa és un no, hater dels Amics Invisibles.
Jo els odio, els Amics Invisibles.
Jo igual.
Molt.
Jo del tot no, però quasi. Perquè et vaig a dir una anècdota
petita.
Però
què petita. Vol dir quasi, o sí o
el
no?
El meu fill, pobret meu, que ara té 53 anys, el primer que vam fer al col·legi, i en aquella època valia, vull dir, li van dir, 2 euros, ai, 2 pessetes amb 50, no fa falta que es gasteu més, com a molt 5 pessetes. Mm-hmm. Però saps que li van donar a ell 2 pessetes amb 50?
Ja està.
I pobret, els altres tot eren xutxeries, i el meu va dir, mira què m'han donat. Va plorar tant, pobret, que des de llavors ho vaig odiar-ho.
Sí, clar.
Veus?
A mi no m'agraden,
Tampoc,
no? Són xorrades que no...
Que després no s'utilitzen per res.
Per res. Un pongos.
La Consol no xerra, eh? Aviam si ja està a favor.
No. A mi m'agrada, quan regalo alguna cosa, pensar en el qui regalo.
Exacte.
Penso en el seu gust, el que sigui més adient o una il·lusió que li fes. O sigui, no penso en que a mi m'agradi, sinó el que li podia agradar a l'altre.
I que sigui útil. I que sigui...
Clar, i amb una mica invisible no saps a qui regales.
Jo el que penso és que sí. Mira, per exemple, jo ara estic comprant els regals de Nadal per la meva família, no? Ja em costa de per si, perquè és com que cada any li has de regalar una cosa i ja ho tenim tot, al final.
Clar.
Si ja és complicat regalar una cosa, per exemple, a la teva mare, i regalar una cosa en una mica invisible de la feina. Per això... exemple, aquí a la redacció són molts.
Jo sé què regalaria aquí a la redacció de la feina.
Ai. Invisible, no
sé. Sí, bolígrafs.
Ah. Vull dir, més, si no tires per aquest tòpic dels bolígrafs, sí, si ja et costa amb la teva pròpia mare, imagina't amb una persona que sí que xerres durant el dia, però que tampoc tens un vincle tan estret. No m'agrada això de l'amic
invisible. Jo penso que s'ha de ser més pràctic.
I què vols dir amb això, Laura Rabanal?
Ui, Laura Rabanal.
Ai!
Doña Laura Rabanal.
Que oficial.
La doña treu. S'ha de ser més pràctic.
Sí.
Vull dir, això dels regals, de tonteries i tot, és, jo penso que és malgastar els diners.
Sí, això és
Aleshores,
veritat.
Val la pena que la gent et faci una llista.
Jo ho he fet, aquesta.
I llavors, sobre aquesta llista, posar-se d'acord i dir, jo compro això, tot. Però és algo que amb aquesta persona que li fas el regal, li serveix, li fa il·lusió.
Sí que és veritat, perquè encertes, però llavors no tindria tanta gràcia, no? Potser el fet de regalar, però perquè ja t'ho esperes.
Bueno, però vull dir, el fet de que l'emboliques amb aquella carinyo que li has comprat, no sap el color, no sap res, pues és sorpresa.
Sí, que també ja parlarem d'embolicar un dia, perquè en sabeu molt, jo sóc un desastre embolicant regals, eh?
Bueno,
em surt fatal.
A mi m'encanta.
A mi m'agrada, sí, també, embolicar regals.
Fa-m'ho d'il·lusió.
A més, relaxa o alguna
cosa. No, perquè vas pensant en la persona...
Carai, sí, sí.
Sí, és bé. Com un ritual.
Si vols, ens els passes i t'ho farem.
Sí, ho estava pensant.
No ho diguis gaire.
Bé, dit això, avui vull que parlem de... Us porto els 10 regals més horribles que s'han fet a la història del Nadal.
Aviam.
Algun regal super ràpid que us hagin fet que no us hagi agradat gens?
Jo en tinc diversos.
Un.
Unes sabatilles per estar per casa.
Ai!
Sabeu que no regalar-li a la Laura?
Eh? Unes sabatilles.
Unes sabatilles. Però... No ho faria mai, eh? No ho faria mai, eh?
A més, estaven gastades.
Veus? Això anem. Aquests regals que són cutres.
No em diguis.
Doncs jo ara us faré un llistat de 10 regals molt horribles que s'han fet. No preneu nota, Laura, perquè no els farem mai, aquests regals. Però després, en uns minuts, sí que parlarem una persona que ens dirà com fer bons regals, que això ens servirà molt, eh? Ai, molt, molt. Preparades, no?
Sí.
Val. Cal dir que aquest és un article del País de fa uns anys, que no és cosecha pròpia. Val. En primer lloc tenim una crema antiarrugues.
Home.
Fantàstic.
No, fins aquí tot correcte. No passa res, no? Si et regalen una crema antiarrugues.
O vol dir que en tens i que te'n veuen.
Clar, o sigui... Si tu tens arrugues i te la regala una persona de confiança, no crec que hi hagi problema, perquè són carilles, eh?
Sí, això anava a dir, eh?
El problema és que la persona que va rebre aquest regal tenia ni més ni menys que 16 anys.
Home! Oh,
pobreta! 16 anys potser no ens fa falta, que, no?
Igual no tocaria.
Segur?
És que no va prendre ni el mínim interès.
Correcte. En aquest cas, la Vanessa, que és la persona que explica aquest regal, diu textualment... La meva tia cada any em regalava algun producte de cosmètica perquè tenia una amiga que els venia bé de preu. Diu, el problema és que amb 16 anys em va regalar una crema antiarrugues. I espereu, perquè això no és tot, perquè la Vanessa, que ara té 31 anys, atenció...
Encara la té.
No, diu que el més estrany de tot plegat és que ara la seva tieta, quan ja té 31 anys, la Vanessa, doncs li regala pijames de Disney. És a dir, quan tenia 16 anys, crema antiarrugues, i quan en té 31, pijames de Disney. Home!
Home, aquesta tieta
no està aprovada,
Fem-nos-ho
eh?
Fem-nos-ho mirar, sí.
Correcte. Llavors, en segon lloc, tenim un regal que és un clauer d'Ibiza. Val? Aquests típics souvenirs que tu compres normalment quan vas de viatge, no? Com és una mica hortero. No?
Com li manda, sí. La nevera.
Una mica impersonal.
És el que m'ha quedat per allà i t'ho regalo perquè no m'hi vull gastar massa. No?
Però el Nadal regalar un clauer d'Ibiza.
Ai.
Correcte.
que no, no fa gaire el goig. I en aquest cas la història ens l'explica la Belén, que diu que la seva ex-sogra li va regalar aquest clauer i que és un regal que mai oblidarà perquè era sobres lleig. Saps? No, no un clauer maco, sobres lleig. Diu que era un dofí que tenia aigua dins on hi flotaven unes boletes. Sabeu el típic?
Sí.
Ens ho imaginem.
Que de veritat que no entenc com la gent els compra, però la gent els compra, que és el pitjor. I diu que res, que quan va rebre el regal tenia 25 anys i encara era la nòvia del seu fill. Val? I assegura que la cosa no va millorar massa quan es va casar amb el fill. És a dir, quan va passar a ser la seva sogra oficial, tampoc li va regalar coses massa maques.
Oh, però diu la seva ex-sogra.
El qui anava, detall important, ja no és sogra, és ex-sogra.
Clar, amb aquests regals que vols.
Amb aquests regals com vols.
Tu diràs.
Va, i en tenim més. Us estan agradant o no?
Sí.
A més, veus com les tens revolucionades.
Sí, sí. Va, en tercer lloc, atenció, perquè aquest ens supera tot el que hem dit fins ara, perquè tenim un xampú per cavalls.
Ai, per favor.
Per cavalls.
Per cavalls.
Ens veiem persona... Adéu. Es havien posat de moda.
Sí, sí. Va haver-hi una època dient, perquè deien que
suavitzava i portava molt
brillant. Bé, jo no sé si és perquè estava de moda o no, però el regal el va rebre la Carmen, que diu que li van regalar aquest xampú, que estava comprat en una clínica veterinària certificada i tot. Per tant, el regal devia ser car. Val? El que no sabem és qui li va regalar, però s'hi va lluir, perquè a mi em regalen un xampú per cavalls i li torno. T'estan dient,
fas una cosa.
Sí, sí. Va, en quart lloc, tenim una bufanda. S'està pixant viva,
Sí.
Sí.
Estem molt animades avui. Va, en quart lloc, tenim una bufanda. Fins aquí tot bé. Jo trobo que és un molt bon regal, I si són com les que porta la Barra Banal...
Ai, sí.
A mi m'agraden molt les bufandes.
Me l'ha regalat una iaia del casal,
Ah, doncs és molt maca,
Molt de gust, sí. La iaia, veus?
Val, fins aquí una bufanda bé. El problema és que la noia ens explica que aquest regal li va regalar el seu nòvio. No, és a dir, li va regalar una bufanda que ella ja tenia a l'armari. M'explico? És com si la meva parella agafa una dessuadora i me l'embolica. Home, quina il·lusió, si me la vaig comprar jo.
Lleig. Saps?
Detallet important, ja no som parella, tampoc.
Veus?
Quins regals que vols?
És que els Nadals...
No m'estranya, t'acanyo.
I en tenim una altra que també trobo que és bastant heavy, que és una calculadora d'Hisenda.
Home.
D'Hisenda?
D'Hisenda, com us quedeu?
Ostres, un tal d'ingestió.
Per què li va regalar aquesta
En aquest cas, l'Òscar explica que el seu sogre, que treballava a Hisenda, doncs, li va regalar aquesta calculadora que posava literalment Agència Tributària.
Ah, molt bé.
Com allò de regals a la caixa, que donaves a la caixa.
Sí, sí. El que està clar és que no li va costar ni un duro. Clar. Aquí també hem de tenir un detall en compte important, i és que tampoc és el seu sogre. És a dir, totes aquestes parelles que han rebut aquests regals s'han separat.
Sí.
I en aquesta llista, però ja mencionant i prou els regals, doncs també trobem unes arracades a una noia que no portava forats.
Ah, perfecte.
Molt observador, normalment.
Sí.
Una joguina del McDonald's, són aquestes que et donen quan fas un menú.
Estem arribant a punts extrems, ja.
Que et regalin això és tristet, Perquè jo també penso que si no t'hi vols gastar molt o no tens diners, fes una cosa més original. Un text, un escrit, una fotografia.
Una xocolatina.
Correcte. Llavors també tenim una guardiola de cartró amb estrelles de Dora l'Exploradora que feia olor de peix.
Quin fàstic.
I a dins de la guardiola, com a detallet, per tenir un segon regal, un cèntim.
Perquè fes soroll.
El que deia jo, 2,50.
I després en tenim dos més, que són uns guants que només tenien 4 dits.
I l'altre?
L'altre no ho sé, Laura, jo.
Quin horror.
T'ha comprat de rebaixa i...
No ho sé, sí. Quatre dits o un bolígraf que ja estava gastat. A veure, són coses de veritat que és... Bé, dit això, sabem quins regals no faríem mai.
Sí.
A veure, jo tinc confiança en vosaltres, sé que tampoc els faríeu,
No te'ls regalarem, no.
No farem,
que em fareu un regal.
Això no se sap mai.
Espera't.
Per tant, per saber quins regals bons hem de fer, doncs podem saludar a aquesta hora Juan Sebastián Alarcón, que ell és el cofundador de la botiga de regals Curiosit. Molt bones tardes, Juan.
Hola, buena tarda.
Buenas tardes. Antes de hablar un poco de cómo hacer un buen regalo, cuéntanos qué es exactamente Curiosit, de dónde salió la idea de esta tienda.
Sí, bueno, Curiosit es una web, curiosit.es, una web de regalos originales, la cual... nos esforzamos en hacer la selección de los regalos para que vosotros no tengáis que perder tiempo buscando algo original, algo diferente, ¿no? Entonces, es una selección de regalos originales, únicos, divertidos. Además, tiene tiene una ayuda en la cual tú puedes seleccionar de, al destinatario que tienes regalar, pues selecciona una serie de características, por ejemplo, qué aficiones tiene, si es deportista, si le gusta el colaje, si le gusta Harry Potter, si le gusta la fotografía, y un rango de precio, y en base a, al perfil de que le has dado, te va a recomendar una serie de regalos, ¿no?
Hola, Juan Sebastián, buenas tardes. Mira, en vuestra página web tenéis la guía definitiva para hacer un buen regalo. Háblanos un poco de ella. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer un buen regalo?
Bueno, para hacer un buen regalo, ahora además que en concreto estamos con la... Bueno, justo con la campaña del Amigo Invisible. Yo creo que es muy importante, primero, no dejarlo para el último momento. Es decir, a veces un pequeño detalle puede resultar algo trivial, pero acertar siempre es algo de muy buen gusto, ¿no? Y luego los regalos son súper importantes como a nivel social, ¿no? Eso es algo que percibimos aquí en Curiosity, como la gente en Navidades está totalmente desesperada por acertar con el regalo. Entonces, dedicarle un poquito de tiempo, hacerlo con cariño, utilizar, pues bueno, webs como Curiosity.es, que además te lo pone muy sencillo, ¿no? Porque ya solo con el presupuesto y un par de parámetros vas a saber enseguida qué regalar, ¿no?
Y Juan Sebastián, ¿de qué manera podemos hacer un buen regalo a una persona que no conocemos demasiado?
Bueno, ahí quizá podemos ir a cosas un poquito más estándar, ¿no? Están muy de moda los calcetines, es un producto que se le ha dado la vuelta. Y hay muchas marcas que están haciendo calcetines con diseños originales, sí, o con mensajes divertidos, ¿no? Para mí es un regalo comodín que funciona muy bien. Luego también el pequeño regalo gourmet, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, hay unas pequeñas esferas de aceite de oliva de Albert Adrià, que es un producto que se llama, Caviar Oli, que tiene un precio bastante 18,45 euros, bastante apropiado para 18 euros, bastante apropiado para un amigo invisible, claro, depende de cómo se haya acordado el presupuesto, ¿no?
Precisamente, para hacer un buen regalo, y eso lo vemos en Curiosity, no hace falta gastarse mucho dinero, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que dedicarle un poquito de tiempo, investigar un poquito, buscar un poquito, y siempre hay cosas que muy chulas, ¿no? Por ejemplo, un marca libros es un regalo muy tenemos unos diseños muy chulos, un regalo muy agradable siempre, ¿no? Todo el mundo necesita marca libros, ¿no? Hay un montón de ideas, ¿no? Tenemos ahora también, por ejemplo, un calendario apocalíptico.
Uy.
¿Cómo?
Uy, explícanos esto.
Sí, calendario apocalíptico 2022 es un calendario, bueno, ya llevamos dos o tres años bastante apocalípticos, en la cual predice cada mes del 2023, pues todas las cosas que van a ocurrir, ¿no?
Ay.
Frases como, yo qué sé, en abril, el mensaje de Filipo, no llueve, te van a arrancar. En marzo pone Putin sigue amenazando con la guerra nuclear.
Uy,
no.
Uy.
No vale la pena, ¿eh?
No.
Ya tenemos bastante.
Ya vendrá.
Sí, ya vendrá. Sí, en agosto todo el mundo de vacaciones en Galicia.
No hay cabrem.
Es buenísimo. No, es buenísimo.
Juan Sebastián Alarcón, cofundador de la botiga Regals, que nos estamos quedando sin tiempo, fundador, com deien, de la botiga de Regals Curiosity, que avui ens ha donat les claus per fer un bon regal ara que s'apropen les dates. Moltíssimes gràcies i hasta pronto.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Re, ens queda un minutet de temps.
Ja acabé. Minutet.
Heu fet la carta als Reis, ja?
No, encara no.
Què espereu? Això està aquí, ja, eh?
Sí. Ho tinc pensada.
Perquè vosaltres què sou, de Reis o de Pare Noel?
Reis.
Gran debat, eh?
Reis.
Les tres de Reis, eh?
Reis. Jo...
No, Pare Noel,
jo, si puc aprofitar-ho tot, ho aprofito tot.
Ah,
millor. Sí, eh? I com més caigui, millor.
A mi em fa molta il·lusió. A mi em fa molt... El tio, fixa't tu, amb lo catalana que arribo a ser, no he fet mai.
No?
En sèrio?
Això ho arreglem.
Sí.
Això ho arreglem.
Dimarts que ve podem cagar el tio.
Dimarts que ve caguem el tio.
Vinga. Aquí,
en directe a la caravana. Sembla?
Aviam què caga.
Carbona, és broma.
No ens fonseu amb aquests compromisos. És una de les coses que sempre ho hagués volgut fer, però no, mira, no... Però a mi m'encanta fer regals, m'encanta.
Doncs mira, ja ho saps, eh?
Doncs ja ho tenim. Ah. No, no, aquí cagarem el tio, mai millor dit, com que és un any que ha estat una... Ja m'ho perdonareu, eh? Són les... És que... Va, és igual. Ha estat una cagada d'any. Doncs mira, ja anirà bé. Laura Rabanal, Consol Rovira, Carme Bascual, com sempre, ha estat un plaer. Ens tornem a veure les cares i us sentim la propera setmana. Que vagi
molt bé. Antònia, t'estimo.
Ui, espera't. No, 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 no. Música, fora.
Per què?
Què ha passat aquí, Laura?
Pues res, que tinc una... Com si fos la meva mare, pràcticament, i ens escolta.
Sí.
A més, és sorda, quasi, quasi no hi veu. I me l'estimo moltíssim.
Antònia.
I li vull dir, Antònia.
Antònia, t'estima la Laura i tot l'equip de...
I nosaltres també!
Nosaltres hi tornem demà a partir de les 3 de la tarda. Que vagi molt bé.